Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Setena temporada del cas Mercuri, els capítols arriben amb comptagotes i cap d'ells porta un gir de guió. Tot i això, aquest 2019 hi ha hagut diverses novetats en algunes de les peces i nous protagonistes que han entrat en escena, la majoria relacionats amb la peça 28 del cas, que investiga presumptes irregularitats en el concurs de la neteja viària que va guanyar Smatsa. Amb el pas del temps s'ha convertit en la peça més rellevant d'aquest cas, superant la que va donar el tret de sortida de la macrocausa, la número 1. Jordi Di Arriba, director de l'ISA Badell, i autor de La fi de l'era Bustos, ho justificava el programa El Cafè.
Afecta el que era alcalde, afecta el que era el regidor d'Espai Públic en el seu moment, parla sobre el principal contracte que té l'Ajuntament, afecta tota la cúpula de l'empresa que va guanyar aquest contracte i bastants funcionaris i càrrecs de confiança. Aquí estem parlant de milions d'euros que es podien haver adjudicat de forma irregular, mentre que hi ha altres que són més aviat pràctiques caciquils, clientelars, però que no tenen una afectació econòmica tan clara com aquesta.
En aquest informatiu repassarem quines poden ser les pròximes entregues d'aquest serial, com ara la declaració de l'alcaldessa, la desimputació d'un exalcalde o les peces que tenen més números d'anar a judici els pròxims mesos. Però el cas Mercuri no és l'únic tema del dia d'avui.
Titulars.
Carme Madrid, bon dia.
Molt bon dia.
Els veïns dels 170 pisos afectats de luminosi i carbonatació dels Merinals veuen amb bons ulls l'acord amb l'Ajuntament i la Generalitat.
L'informe compromet les tres parts a acceptar les conclusions d'un estudi independent que determini si cal tirar a terra els pisos o rehabilitar-los. Els afectats asseguren que els donaran la raó i que d'aquesta manera posaran fi a 27 anys de lluita per dignificar el barri. Jaume Arija, portaveu dels afectats.
Mai no serà el 100% ni perfecte per ells, ni serà el nostre ideal, però en el qual sí que podem estar d'acord en el que hi hagi el màxim de rigorositat, de que sigui un anàlisi profund, sigui analític, sigui científic, sigui a més amb unes garanties de neutralitat i sobretot amb un punt que per nosaltres era molt important, que era no només de posar-li nom al que tenim, sinó que hi hagi una taula de negociació a posteriori on es prenguin les mesures i accions que calgui, no?
L'Ajuntament, per la seva part, considera imprescindible el procés de mediació que es va iniciar l'estiu passat.
Fira Sabadell ha estat l'escenari del càsting per la pròxima edició d'Operación Triunfo.
El càsting final es va celebrar ahir amb 86 candidats, dels quals només 30 participaran a la gala zero del programa de talent. Avui es durà a terme la prova final on els candidats cantaran una cançó en solitari. Les instal·lacions del recinte firal de Sabadell han estat l'escenari de totes aquestes proves.
En esports, l'Astra Alpul Natació Sabadell s'ha quedat sense la quarta Supercopa d'Europa de waterpolo femení.
L'equip de David Palma es va quedar a mig camí d'obrar una altra remuntada miraculosa a Can Llong. Aquest cop, però, els 7 gols de desavantatge al descans van ser massa i el club va acabar cedint per 11-13 davant l'equip Horizonte.
Aquestes i altres informacions us les detallarem al Notícies Migdia d'avui amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Dia que podríem dir calorós, fins i tot a Sabadell, ara mateix hi ha 17 graus, amb sol també una mica de nuvolositat. Preguntem què ens espera per les pròximes hores a la Dolors Ballar. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara es manté l'ambient assolellat arreu del país, amb alguns núvols que arriben per les comarques de l'oest, però també tenim alguns intervals de núvols baixos a les comarques de Girona i també a punts del Pirineu. En aquests sectors, durant la tarda, els núvols augmentaran i fins i tot hi podria haver algun ruixat de caràcter molt local a la zona nord de l'Alt Empordà, la comarca també de la Garrotxa i del Ripollès. Núvols que de cara al vespre també augmentarien a la resta del país i a darrera hora hi podria haver alguna precipitació de caràcter feble a la zona del Pirineu i al Prepirineu més occidental. Avui amb temperatures que han estat ja més altes a primera hora del matí, ascens entre moderat i notable de la temperatura mínima. La màxima també es mantindrà alta, amb valors que les comarques del sud novament podrien arribar fins als 22 o els 23 graus demà. Dia molt semblant, amb núvols una mica més nombrosos al Pirineu, on de matinada i al final del dia hi haurà algunes precipitacions de caràcter feble. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica la Cristina Adrián. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que amb motiu del partit de Champions entre Barça i Borussia Dortmund d'aquesta nit, tema haver reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a mossèn Cinto Verdaguer i a plaça Catalunya a la finalització del partit. El tram baix també reforça el servei a l'acabament. I recordar que el metro funciona fins a les 12 de la nit. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transvet. Molt bon dia.
Bon dia, Cristina. També hi ha molta tranquil·litat a les carreteres que ens envolten. Hauríem d'anar fins a Castellbisbal per trobar 2 quilòmetres de circulació amb retencions a l'A2. Si ens fixem dins de Barcelona, les rondes tampoc presenten gaires complicacions. Només hi ha trànsit dens en sentit Besòs a la ronda de dalt, a l'alçada de Nou Barris. Pel que fa a la ronda litoral, hi ha trànsit molt dens a l'alçada del Fòrum en sentit Llobregat.
La notícia del dia.
Aquest any el cas Mercuri ha arribat al seu 7è aniversari. El més calent és a l'Aigüera i el cas avança lent. Aquest 2019 hi ha hagut diverses novetats en la macrocausa, però ens volem centrar en els titulars que podrien sortir als mitjans en els pròxims mesos. Una de les notícies que tornarà a posar el cas Mercuri sobre la taula serà la declaració de l'alcaldessa Marta Ferrés. Ho farà com a testimoni i citada per l'acusació popular que exerceix la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Ferrés haurà d'explicar fins a quin punt tenia coneixement que 2 viatges que va fer al Marroc el 2010 amb una delegació municipal per tractar temes de cooperació eren finançats per Esmatza, l'empresa que va guanyar el concurs de la neteja viària.
Sobre aquesta declaració, que es durà a terme el pròxim 12 de desembre, totes les opcions estan obertes. En principi, i l'alcaldessa declararà com a testimoni, però no es descarta una eventual investigació. Ho ha exposat avui al Cafè el periodista Jordi de Arriba, director de l'ICE Sabadell i autor del llibre La fi de l'era Bustos.
Si consultes amb advocats, hi ha de tot tipus, ja des del que no veu absolutament res més que una declaració testimonial, mai millor dit, com a testimoni, però també hi ha gent que diu que podria ser investigada a títol lucratiu, que és alguna de les coses que passen a altres investigats en aquesta causa. Per exemple, hi ha tota una investigació sobre l'utilització de la targeta del Consorci de Residus que tenia el gerent, i amb aquesta targeta es paga una nit d'hotel al senyor Bustos, i el senyor Bustos està investigat a títol lucratiu en aquesta investigació.
Aquesta peça sobre les possibles irregularitats en la concessió del contracte de la neteja Esmatza s'ha convertit amb el pas dels anys en la més rellevant del cas, per la quantitat de gent imputada, els càrrecs municipals i de l'empresa, com pel volum de diners que mou aquesta concessió.
També és possible que aquest 2020 es faci ferma la segona sentència que s'ha publicat sobre el cas.
És la que fa referència a les multes que Bustos va fer retirar l'intendent de la policia municipal, Josep Miquel Duran, i que afectaven la seva dona i els seus fills. La sentència va ser de 3 anys per l'exalcalde i de 15 mesos i un dia per Duran. Les seves defenses van presentar un recurs de cassació que és probable que sigui respost pel Tribunal Suprem durant l'any que ve.
També és molt probable que l'exalcalde Joan Carles Sánchez acabi sent desimputat del cas Mercuri en els pròxims mesos.
Sánchez només apareix en una peça en la qual el Ministeri Fiscal no presentaria acusació. Seguint l'anomenada doctrina Botín, l'acusació popular tampoc podria presentar el seu escrit d'acusació. Ho detalla Jordi de Arriba.
Ell i altres membres del Consell d'Administració de la Companyia d'Aigües en el seu moment cobraven una sèrie d'assignacions econòmiques, o sigui que la companyia pagava els seus consellers. Durant una època que coincideix amb l'alcaldia de Bustos, els representants de l'Ajuntament cobraven dietes. I això podria donar a entendre que hi havia sobresous i que hi havia un cert delicte de malversació. Quan està avançant aquesta investigació, la Fiscalia no veu delicte, i la Fiscalia no demanarà acusar els investigats.
També es podrien obrir judicis orals per les peces que ja tenen la instrucció tancada.
Les que tenen més números són les que fa més temps que estan tancades, com ara la 18, 25 bis i la 33. La primera per tràfic d'influències per voler fer legals unes obres sense llicència, la segona per l'ús irregular de la targeta Visa del Consorci de Residus i la tercera per haver omès el deure de perseguir delictes relacionat amb un suborn on hi ha implicat l'exregidor popular Jordi Soriano. També es podrien jutjar les peces 6 i 21 que van tancar la instrucció al març d'aquest any. l'any. La primera per permetre l'abocament il·legal de terres a Can Alzina i la segona per rebaixar l'impost d'activitats econòmiques a una concessionària.
Ara bé, tot plegat es pot retardar perquè hi ha hagut canvis en la instrucció de la causa. La magistrada Beatriz Faura ha estat rellevada per Alejandra Lledó Carrillo.
Beatriz Faura, que és la jutgessa que va heretar el cas perquè no és la que va començar, ha deixat el jutjat de Sabadell i durant bastants mesos hi ha hagut una jutgessa suplent, ha arribat la titular i està de baixa. Per tant, el cas a nivell judicial està avançant a ritme de cargol.
Veurem quines d'aquestes prediccions es compleixen o si el cas continua estancat com ha passat els últims mesos.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
És una altra de les notícies del dia, l'inici del final del conflicte pels pisos amb problemes estructurals dels Merinals. Aquesta és la visió que els veïns afectats i l'Ajuntament de Sabadell tenen de l'acord amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El pacte, que s'assignarà en les pròximes setmanes, aposta per crear un informe per determinar l'estat real dels 170 immobles presumptament afectats per aluminosi i carbonatació.
Els veïns afectats veuen l'acord com un punt d'inflexió després de 2 anys de reivindicacions constants per reclamar una solució als problemes que s'arrosseguen des de fa quasi 3 dècades. El portaveu de la comissió d'afectats, Jaume Arija, es mostra convençut que els resultats de l'informe els donaran la raó.
En essència tenim el mateix. Una cosa és que els blocs que ara mateix arribaran i quan fem l'anàlisi comparatiu vegin que, doncs, que al llarg del temps, perquè no han tingut manteniment, doncs, perquè han estat més deixats per mil històries, potser estiguin més degradats. És molt possible. El que passa és que si en essència tenim el mateix, nosaltres és qüestió de temps, que trigarem a estar en les mateixes condicions que aquests que enderrocaran en breu. Tenim què? 5, 6 anys? 7? No sé. No és qüestió d'arribar a aquest punt de degradació, de perillositat, on a part de la dignitat es posa en risc evidentment la vida de les persones.
El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, per la seva banda, considera que l'acord és fruit del procés de mediació realitzat a l'estiu i que es va tancar sense èxit. Per Cortés, el diàleg obert entre les tres parts va posar les bases d'aquest acord, que suposa posar fil a l'agulla per solucionar aquests problemes. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio.
I aquest compromís, en primer lloc, de no interferir en els treballs de l'equip tècnic i que, per tant, hagi de ser completament imparcial la feina que facin, i després d'acceptar i respectar els resultats d'aquest informe, i una cosa molt important que formava part de les reivindicacions dels veïns, que això no es quedés aquí en conèixer els resultats i prou, sinó que un cop sapiguem els resultats tots seiem per definir com s'aplicaran les conclusions que digui l'informe, no? Que és la part més important. Això, aquest informe no és la solució, però sí que és un pas ferm cap a una solució a les reivindicacions d'aquests veïns i veïnes.
En aquest sentit, els veïns són conscients que aquest serà un procés molt llarg. Tot i això, asseguren que després de tants anys d'abandonament del barri no els importa esperar un any més.
La policia municipal renova els seus comandaments. Ahir es va fer públic que 5 caporals i 2 sotsinspectors del cos policial local prenien possessió del càrrec amb el vistiplau de l'alcaldessa Marta Ferrés i del tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, que van presidir l'acte d'anomenament.
7 nous comandaments de la policia municipal de Sabadell han pres possessió en les últimes hores en un acte celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament. Es tracta concretament de 5 caporals i 2 sotsinspectors que han superat les corresponents oposicions i cursos per accedir a aquests càrrecs de comandament. Els nomenaments se situen en el marc del Pla de Creixement de la Policia Municipal, que preveu l'augment de l'estructura de comandaments a partir de la promoció interna dels agents, amb la qual cosa podran aportar la seva experiència i coneixement del cos municipal. L'acte va ser presidit per l'alcaldessa Marta Ferrés i el tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez. L'alcaldessa felicitat els nous comandaments i ha assegurat que la ciutat compta amb els millors professionals que podria tenir. També ha recordat la seva promesa electoral de construir una nova comissaria policial al nord de la ciutat.
Tot plegat enmig d'una polèmica sobre el cos policial que va néixer fa unes setmanes.
El motiu va ser unes declaracions del tinent d'alcaldessa en un mitjà local on afirmava que havia donat ordres perquè els subinspectors de la policia municipal fossin els més joves. Alguns partits de l'oposició, com ara Esquerra, van mostrar la seva preocupació per si les declaracions eren literals i per quina era la magnitud d'aquestes instruccions. Des del sindicat Comissions Obreres també denunciaven que aquestes afirmacions podrien anar en contra de la normativa legal que determina quins són els requisits per accedir a càrrecs públics.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La síndica municipal de Greuges de Sabadell presenta els objectius de l'Agenda 2030 Nacions Unides amb propostes diverses a nivell local. A la 12a jornada de formació de fòrums de síndics i síndiques de Catalunya que s'està celebrant a Santa Coloma aquesta setmana.
La igualtat per les persones, la protecció del planeta o assegurar la prosperitat són la base dels 17 objectius de desenvolupament sostenible, el OTS, pel que es van comprometre 193 països de les Nacions Unides. Si bé poden semblar objectius utòpics, al final acaben marcant tendències. El programa Al Matí, a tall d'exemple, a la síndica de Sabadell, Eva Bellan, recorda l'any 2000, quan es va fer la declaració del mil·lenni.
En aquest cas, els objectius de desenvolupament del mil·lenni, que eren 8, que eren molt més ambiciosos, que aplicaven només en una part del planeta, i aquests objectius, malgrat també tenien una vigència de 15 anys, malgrat no es van aconseguir al 100%, sí que han produït canvis en el món, no? Com, per exemple, que 700 milions de persones han sortit de la pobresa, o 5,9 milions d'infants han estat vacunats de la malària, o 2/3 més d'infants en el món estan escolaritzats dels que hi havia prèviament el 99.
La sostenibilitat del nostre planeta porta molts anys sent un dels principals focus de debat a nivell internacional. Per a Sergi Ricard, qui coordina el focus d'innovació local de la Federació de Municipis de Catalunya, es tracta de veure els objectius com a oportunitats.
Pensem que aquests, els ODS, de fet, són una oportunitat per a les ciutats. Més que un repte, són una oportunitat per aconseguir unes ciutats més habitables, menys contaminades, més cohesionades socialment, econòmicament més pròsperes, amb més qualitat de vida. Per tant, pensem que més que un repte ho hem de veure com una oportunitat per als municipis, que de fet són una peça clau per a territorialitzar els objectius de desenvolupament sostenible.
Filant més prim, Ricard detalla algunes d'aquestes oportunitats.
Doncs bé, parlem d'oportunitats d'entrada, això, de millorar la qualitat de vida de tots els que vivim a les ciutats, d'incrementar l'esperança de vida. Hi ha molts morts prematurs provocats per la contaminació. Parlem de crear llocs de treball en un sector que és emergent. Parlem de crear noves empreses, parlem de que estiguem més cohesionats socialment, de que hi hagi menys desigualtats. En definitiva, és millorar tots plegats la nostra qualitat de vida en els entorns urbans.
Reduir la pobresa, la fam zero, la igualtat de gènere o unes institucions més sòlides han de servir per abordar problemes de gran calat, com per exemple l'habitatge. Algunes solucions requereixen estratègies de consensos necessaris entre els polítics que representen els municipis, però d'altres depenen de canvis molt més petits.
Repassem altres notícies del dia d'avui en un format més breu. Per exemple, l'encesa dels llums de Nadal es portarà a terme a 3 punts de la ciutat, al centre, al nord i al sud.
Enguany és la principal novetat de l'acte. L'encesa de llums és tradicionalment el tret oficial de la sortida de la campanya de Nadal a la ciutat i es farà el pròxim divendres, 29 de novembre.
Tercer cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis.
L'Ajuntament de Sabadell i la Miquel de Mauthausen programen per tercer any consecutiu el cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis amb la finalitat de sensibilitzar sobre el feixisme i recuperar la memòria històrica. El cicle tindrà lloc en 3 sessions als Cinemes Imperial. Les cites s'han programat a les 6 de la tarda, el dimarts 3 de desembre, 28 de gener i 18 de febrer.
L'alimentació saludable centra el programa de promoció de la salut de la taula comunitària del districte 6.
La taula de salut d'aquest districte organitza per segon any activitats de promoció de la salut. Enguany, la temàtica és la promoció de l'alimentació saludable i particularment de la cuina basada en els llegums. El lema d'aquesta accions és Fes Salut. El programa culmina l'1 de desembre amb una festa a la plaça de la Creu de Barberà.
Conferència sobre diversos testimonis de la retirada després de la Guerra Civil.
Serà aquest dijous al Museu d'Història a 6:45 de la tarda. L'escriptor Antoni Cisteró impartirà la conferència Testimonis de la Retirada. El conferenciant comptarà amb la col·laboració dels alumnes de quart d'ESO de l'Escola Tarrés, els quals llegiran textos de testimonis diversos que en primera persona expliquen com van viure l'exili després de la Guerra Civil. Els acompanyarà el seu professor d'història, Carles Olmedo.
Trobat l'home que es va perdre ahir al migdia a la zona del Parc Catalunya.
Al migdia va desaparèixer aquesta persona de 50 anys amb greus problemes de mobilitat i comunicació, que anava acompanyat per 2 monitors de la residència Jeroni de Moragues. Poc abans de les 9 de la nit se'l va localitzar a l'interior d'un autobús en perfecte estat.
I també en un autobús s'ha donat una altra incidència, amb una caiguda.
Aquest dimarts a la tarda, una senyora de 71 anys va caure al baixar de l'autobús al carrer Candeu 38 i va ser traslladada a l'Hospital del Taulí per la seva valoració. Hi van intervenir una unitat del SEM i una unitat de la Policia Municipal.
Estem voltats de poca vergonya. El documental de la colla de Sabadell s'estrena avui al Cinemes Imperial, coincidint amb la setmana Joan Oliver i la colla de Sabadell. Partint del lema de Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, la producció vol aprofundir en la trajectòria i les peripècies més surrealistes dels intel·lectuals sabadellencs. Així ho ha destacat en declaracions al Cafè de la Ràdio la directora del documental, Clara Soleil, que n'ha apuntat algunes.
Se n'enfotien del casino de veritat dels burgesos, perquè era un local, ell era un local que era ple de trastos, i escenifiquem també això, també ho hem recreat. Ens fa gràcia perquè allà doncs muntaven des de, o sigui, publicacions de llibres, per exemple, presentacions de llibres, i la presentació consistia en sortir al balcó i llançar-lo.
Ah, el presentaven, no?
Exacte, o no sé, un concurs que venia, exacte, ja estava presentat, no? O un concurs que hi havia un jurat i en la taula principal hi havia un ase que mentrestant anava fent les seves necessitats. Això no, en aquest local. O sigui, eren una miqueta, això, eren bèsties, eren gamberros.
A través del col·lectiu Pere Quart, Soleil ha impulsat Estem voltats de poca vergonyes amb una voluntat pedagògica, la de fer arribar la trajectòria d'Oliver, Trabal i Obiols al gran públic. De fet, la directora del documental, docent de professió, aspira que es converteixi en material per les aules.
Tant de bo ensenyament als professors de literatura ho tinguessin com un material. Espero que resulti un material interessant. Clar, és que a veure com reaccionaran el divendres. Tinc ganes de veure com els nanos com ho viuen, que no se'ls faci massa farragós o massa espès, espero que no. Però sí, la idea seria aquesta, que això sigués un material, un recurs per poder explicar una etapa, no només de Sabadell, una cosa que afecta tota la cultura catalana, perquè ells van participar i van sacsejar només la cultura d'aquí, sinó tota la cultura del país.
En aquest sentit, després de l'estrena d'aquest vespre a 8:15, Estem voltats de poca vergonya també oferirà divendres sessions per a estudiants d'instituts. En total, 600 alumnes sabadellencs veuran el documental que s'estrena coincidint amb la setmana Joan Oliver i la colla de Sabadell. La programació d'aquesta iniciativa es tancarà aquest diumenge amb l'itinerari Temps de Records al Sabadell de Pere Quart a les 11 del matí.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Al gener arriba una llum nova a Sabadell. A Centre de Dia la Llum fomentem l'autonomia personal i la socialització de la nostra gent gran, procurant estimular l'estat cognitiu, físic i emocional, oferint també suport als familiars. Tallers de memòria i animació, fisioteràpia, ioga, musicoteràpia, pintura i totes aquelles teràpies que ajudi els nostres majors a tenir una vida més plena i saludable. Centre de Dia la Llum, un espai on la gent gran es sentiran recolzats per professionals amb una clara vocació personal, el benestar de les persones grans. Estem al carrer Clemència i Saura, 43, a Sabadell. Informa-te'n a www.centrededialallum.com o al 93 031 2146. Centre de Dia la Llum. La nostra filosofia és cuidar els vostres pares i avis, ja que també són els nostres.
T'apassionen els esports de fons? Tetza, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Repassem altres notícies del dia d'avui fora de la ciutat. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Polèmica al Parlament per les acusacions de corrupció de Ciutadans a membres del govern català i de Junts per Catalunya.
En la sessió de control, Carlos Carrizosa ha assegurat que l'executiu es mou en un entorn de putrefacció i corrupció i ha assenyalat directament els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró i Miquel Buch.
Más que una primera bancada de gobierno parece una rueda de reconocimiento. Y si seguimos, también podemos seguir. Mire, aquí se sentaría una señora que ha salido en las escuchas cuando están persiguiendo la corrupción de una concejal. Sale medio partido de usted a ver dónde la colocan para que no hable. Y sale la señora Artadi en las escuchas. Y la señora Madaula, que me mira muy atentamente, podría explicarnos algo sobre las mordidas de Catdem y el Palau de la Música cuando su amigo, el señor Colominas, era director.
El president de la Generalitat, Quim Torra, respon a aquestes acusacions assegurant que el líder d'Aronja no pot caure més baix. I la diputada Aurora Madaula ha anunciat que elevarà una queixa a la mesa després de les acusacions de Carrizosa.
La Comissió Europea ha portat Espanya davant la justícia europea per dificultar l'accés de ciutadans i empreses a indemnitzacions en els casos en què l'Estat incompleix la llei europea.
Des de la Comissió consideren que Espanya posa obstacles a les reclamacions, cosa que violaria el principi d'efectivitat. El cas arriba als jutjats arran d'un procés obert el juny del 2017.
La primera trobada entre el PSOE i Esquerra per negociar la investidura de Pedro Sánchez serà demà a la tarda.
Serà la primera trobada després que més del 90% de la militància del Partit Republicà hagi apostat per facilitar la investidura de Sánchez sempre que abans hi hagi el compromís de crear una taula de negociació.
Òmnium Cultural ha exigit aquest dimecres al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que deixi de menysprear les demandes del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU que reclama l'alliberament immediat dels polítics presos.
L'entitat ha criticat que hagi finalitzat el termini de 6 mesos que va fixar l'estament internacional nacional perquè l'Estat informés sobre si s'havien escoltat les seves recomanacions.
Operación Triunfo ha començat a decidir a Sabadell qui serà el successor del seu últim guanyador, Famous Over Gogo.
La contraportada.
And I am telling you, I'm not going away.
Els 100.000 euros que va rebre el primer classificat de l'any passat acabaran a mans d'algun dels 30 candidats que han passat per la Fira Sabadell aquesta setmana i que han participat al càsting final.
La llista s'ha anat reduint progressivament. S'hi van presentar a tot l'estat 10.600 persones. Després de deixar-la en un centenar llarg, la directora de càsting, Noemi Galera, mostrava aquestes impressions.
Hemos estado en 9 ciudades, hemos visto más de 10.000 personas y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Hay perfiles muy diferentes, gente muy preparada, personas que vienen con muchísima ilusión, con talentazos, con voces muy personales. Pinta súper bien, súper bien. Hay un gran nivel y además ya estamos preparando el casting final, que en breve podréis ver.
A l'exterior de Fira Sabadell només es veia silenci i tanques metàl·liques. Una tranquil·litat molt llunyana a les emocions dels 86 aspirants que han estat participant a les proves per ser a la 11a edició del programa que es podrà veure al primer trimestre de l'any vinent. El desenvolupament del càsting s'ha pogut seguir per streaming des dels canals del programa. Aquesta és l'última intervenció del jurat, format per Manu Guix, Mamen Márquez, Laura Andrés i Ivan Lavanda i la directora Noemi Galera, que és qui parla.
Gracias a todos. Este es el último veredicto que se verá en directo. Os queremos dar las gracias a todos por el esfuerzo y por la ilusión. Y por favor, el primer grupo, reggaetón lento, subid al escenario.
Galera s'ha mantingut fidel a l'estil del programa per anar donant tots els veredictes.
Y los cinco últimos. Gerard, Nick, Adri, Mayalen y Leire. Gerard, el primero, luego Nick, Mayalen y Leire. Un paso al frente, Gerard, por favor. Nick, Adri, Mayalen, Leire. Un paso al frente todos, por favor. Un paso atrás, por favor. A vuestra izquierda. Vais hacia la grada de los aspirantes, de los finalistas, de los 30 finalistas.
Les proves han tingut més de 2,5 milions de reproduccions al canal oficial d'Operación Triunfo a YouTube. En principi no es coneixeran els noms dels escollits que entren a l'acadèmia fins a la primera gala oficial, si és que no hi ha filtracions abans. I una curiositat, Pere, les xarxes socials del programa no s'han referit en cap moment a Sabadell, sinó que situaven les proves finals a Barcelona.
Doncs amb aquesta cita que hi ha hagut a la ciutat, tot i que no ens han volgut reconèixer, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. I tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. Mentrestant us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal de notícies radiosabadell.fm. Tot seguit, l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.